Sant Cugatenc.
Dos quarts d'onze del matí, moment d'apropar-vos l'entrevista del dia. Avui, Sergio, l'oportunitat de fer aquesta entrevista, vaja, d'apropar-la als nostres oients, correrà a càrrec teu i també, altre cop, del Marc Casanovas.
Sí, senyor, i és que avui farem que Sant Cugat balli. Si bé la història dels indrets es pot explicar de moltes maneres, Ferran Ayza ens en presenta una de ben diferent, i és que ens proposa conèixer la història de Barcelona des d'un punt de vista musical i festiu, amb el llibre Barcelona Balla, dels salons aristocràtics a les sales de concert, que acaba avui a les 8 del vespre la seva gira de presentació a la Llibreria Alexandria de Sant Cugat. En Barcelona Balla tenim l'oportunitat de recórrer dos segles d'història de la capital catalana, amb una melodia d'un vals o el ritme d'un un bon rock and roll. Tot i això, passant per totes les sales de ball possibles d'imaginar, Marc.
Sí, per conèixer més sobre com balla Barcelona, tenim amb nosaltres l'autor del llibre El Sant Cugatenc, Ferran Ayza. Molt bon dia, senyor Ayza.
Bon dia.
Avui acaba la gira de presentació del seu llibre, Barcelona Balla, i ha escollit Sant Cugat com a destí final. Quin millor lloc que casa, oi?
Home, millor que aquí no hi ha un altre.
Com va sorgir aquesta idea de fer un llibre de la història de Barcelona des del punt de vista del ball?
Bé, doncs m'he dedicat molt darrerament a la crònica barcelonina, i tenint contactes amb l'Ajuntament, que ja m'havia publicat el llibre de l'Ajuntament de Barcelona durant la Guerra Civil, o el llibre del Raval, la història del barri del Raval, doncs buscant un tema que creia que ja a mi m'apassionava molt, que com és la música i el món aquest del ball i la festa, no? Com una festa popular, vaig veure que no existia actualment, s'havien fet algunes monografies, millor abans de la guerra, fins i tot, però no existia un tema concret de que expliqués aquesta història de la ciutat a través de la ciutat de Barcelona, a través de la música i del ball. I llavors, a partir d'aquí, doncs, vaig posar-me en marxa fent recerca i amb el recolzament, diríem, de l'editorial Base i de l'Ajuntament de Barcelona, doncs vaig poder tirar endavant el projecte i es va editar el llibre.
I més enllà de Barcelona, creu vostè que el ball i la música ens defineixen en certa manera com a poble?
Sí, sí, el ball és una cosa, jo que faig Barcelona, però és un fet ancestral, no? Vull dir que el ball és ancestral i s'ha ballat, jo crec que des de que el ser humà va agafar la seva moment a la vida, no? A la terra, no? I sobretot des de la civilització.
Però llegint el llibre ens adonem que el ball i la festa no sempre han estat ben vistos en moments històrics determinats. Podríem dir que la música i el ball són sinònims de progrés i de llibertat?
Bé, la dansa és una cosa que la gent ha ballat sempre, fins i tot els pobles primitius, encara no fa gaire veiem a l'Àfrica i altres llocs, sempre la dansa ha sigut un tema important. I després, amb la civilització i les urbanitzacions i l'arribada de les ciutats i de les societats modernes, doncs hi ha hagut moments en la història que el ball popular ha estat, no solament no ha estat molt ben vist, diríem, pels poders, perquè clar, els poders ja tenien sobretot l'aristocràcia, la noblesa, no han tingut mai problemes per ballar, perquè tenien els seus palaus o les seves cases importants per poder fer festes de tipus, ja fos privat o ja fos oficial, no? Ja fos, diríem, els reis, ja fossin els nobles, els marquesos o, bueno, la burgesia, no? En general, més endavant. I llavors la classe, diríem, camperola, artesanal, sempre, les seves festes sempre venien determinades, doncs, per la festa major o per les festes patronals, però eren festes patronals derivades del sant patró del gremi que corresponia, ja fos camperol, ja fos artesà, i que llavors tenien que rebre el permís de, diríem, d'una autoritat. Mira, no sortia la paraula autoritat.
Ara s'encalla això.
M'havien callat, tu. Bueno, pues, l'autoritat pertinent és la que donava el permís. Una vegada ha sigut, diríem, el governador civil, o ha sigut el capità general, o el mateix alcalde, no?, l'institució municipal. Normalment, o l'església, moltes vegades, no?, que permetia que es fessin balls en moments determinats, diríem, a l'esplanada del costat de l'església o en algun lloc proper, no? I normalment aquestes festes se celebraven una vegada a l'any, màxim durant el carnaval, es permetien fer, es permetien les festes, excepte quan eren èpoques sobretot dictatorials en què han estat prohibides.
Clar, era l'expressió corporal era, diguem, l'expressió una miqueta de la llibertat, i això, això no agradava.
Això ja va començar a 1714, perquè va sonar el carnaval, els balls de màscara es celebraven gairebé des del segle XV o XVI, ja era una de les festes més importants d'Europa, comparada o superior a la de Venècia. Clar. En aquells moments, ell va arribar a ser-ho a la de Barcelona. Però quan l'arribada del Felip V, les tropes, una de les coses que van prohibir va ser qualsevol manifestació al carrer, entre elles també coses tan lúdiques com el ball. El ball estava prohibit, el carnaval també, excepte, ja t'ho dic, ja t'ho dic, el que estaven fets a nivell de l'aristocràcia, que feien els seus palaus i no hi havia problema. Llavors això va portar una lluita, perquè la gent, clar, volia, s'hi agradava ballar i volia ballar, i els hi permetien una vegada a l'any. Una vegada a l'any, amb el senyor rector de l'església, o el bisbat, o qui fos, que donava el permís, i sempre amb el vistiplau del capità general. Això va durar fins a finals del gairebé bastant avançat al segle XVIII, que en un canvi de rei va arribar el nou rei, el Carles II, i aquest és el que va permetre, o Carles III, no, ara no duré ni el Carles II ni el Carles III en el llibre, ho dic, però ara mateix...
Era un Carles.
Era un Carles, segur, eh? No, ara no sabria, no sabria bé, però crec que és el Carles III.
O sigui que podríem dir que el ball és un fenomen transversal a totes les classes socials, no? Hi ha aristocràcia o la classe obrera, sí, sí. Sempre hi ha hagut el neguit de ballar.
La dansa és un fet humà, l'humà està per damunt de les classes socials. Les classes socials és una cosa artificial.
Exacte.
Creat a través del temps, dels diners i dels patrimonis, però en el fet el ser humà som tots iguals, amb les diferències que pugui haver al nivell aquest que s'han creat artificialment. Doncs llavors, clar, tothom tenia ganes de ballar i de dansar, no? I la música també fa ballar i fa dansar tothom. I això va fer que tot aquest moviment, a partir del segle, sobretot a final del segle XVIII ja realment els carnavals, sobretot els balls de màscares, comencen a tenir una certa força. Primer a la Llotja, el teatre principal, i més endavant es crea el ball de la Patacada, que eren uns balls més populars. Primer, aquests ja eren més, diríem, una classe mitjana, alta, que anaven a aquells balls, sobretot per carnaval, i els de Patacada ja més era la classe, diríem, camperols, artesans, i ja els primers obrers de la primera revolució industrial, que ja també s'incorporaven a aquest tipus de ball. I a partir d'aquí, ja entrem al segle XIX, i apareixen ja, sobretot a partir de la meitat del segle, les societats de ball, que això donarà un gran impuls, diríem, a tot el que és el moviment del ball i de la música.
I que mirant en aquesta època hem vist que ja també comencen a haver els primers problemes derivats d'aquest tipus de balls o sales de ball, o fins i tot els balls públics, com eren la molèstia dels veïns, a vegades que hi havia queixes, també hem vist publicades a diaris de l'època, o fins i tot la figura del bastoner, que s'encarregava de posar pau, no?, entre disputes que hi havia els balladors de les diferents sales.
Sí, és molt curiós tot això que jo vaig anar aprenent conforme avançava i anava fent aquesta recerca, és veure com moltes coses que actualment les tenim com normals.
Exacte.
I que apareixen, com és el guarda o el segurata de la porta d'una discoteca o tal, doncs, o les lleis o normes que posa l'Ajuntament, anticivisme o el que sigui per intentar que no hi hagi problemes als balls, doncs això ja es donava gairebé en el segle XIX, perquè està ple d'abans els diaris, per exemple, o abans ja surt que posats pel municipi, que enganxa, diríem, a diversos locals de la ciutat o a la Rambla, on sigui, no? Perquè la gent sàpiga que està prohibit diverses coses, no?
Exacte.
Per exemple, una de les coses que em va fer és que no es podia ballar amb el puro a la boca. No. Perquè hi havia una època que la gent anava a ballar amb el puro, que no es podien tirar petardos mentre ballaves.
Home, que també és lògic.
Això està bé.
Però que hi havia gent que era una miqueta bèstia en aquell temps. I sí, llavors sí. També que tampoc es podia ballar molt violentament, perquè a mi tocava una polca d'aquestes molt ràpides.
Exacte.
I la gent es posava a ballar i tal, i ja us creava molts problemes. I clar, tot això ja està normalitzat. També es parlava, quan ja hi havia el Liceu, que també va entrar, es retiraven les cadires i es feia el ball de màscares durant la temporada del carnaval, doncs també hi ha tota una normativa sobre quan arriben els... que no deixaven entrar, diríem, els criats.
Exacte.
Prohibit entrar criats, per si no diu, hauria massa gent dintre del ball, no pot ser. I després els criats tenien que tenir el seu espai per deixar les carrosses que anaven, no?, i guardar les claus de la casa. Perquè a més, en aquella època les claus eren molt grans i tenia que haver algú que guardés una clau.
Exacte.
Una clau d'aquelles podia ser una arma de defensa. Després pues, van començar a col·locar també la que hem dit abans, el bastoner, que era per si algú es passava una mica, pues, posar una mica de pau. Normalment el bastoner va començar als rais de patacada, que és on havia més problemes. Ja anaven directament molts a barallar-se allí.
Carai,
els rais aquests, el rais de patacada estava situat, el més famós, al carrer de les Tàpies de Barcelona, abans de ser el que va ser durant el segle XX, barri xino total, no? Però en el segle XIX era un barri nou, al costat, n'hi eren Tàpies perquè estava al costat de, eren les Tàpies precisament del convent de Sant Pau, hi havia els Horts i el convent, i aquestes Tàpies aquí van començar a edificar, i hi havia nou de la Rambla que ja la van començar a edificar llavors, i hi havia aquesta sala de ball que era molt popular.
De fet, Valero de Tormos, un periodista de Madrid que va visitar Barcelona per l'exposició universal del 1888, o sigui, fa ja 3 segles pràcticament, deia que hi havia poques cases a la ciutat de Barcelona que no tinguessin un piano i que a més els diumenges i festius no hi hagués un ball. Això era exagerat o realment s'ajustava a la realitat?
Bé, sobretot la classe més potent, diríem, de la societat, naturalment tenien una casa ben arreglada i normalment un piano en què sobretot les noies aprenien a tocar-lo, no? Mestres de música, de piano i tal. Això era una realitat d'aquest moment, no? La burgesia pues, tenia cura de que la seva família o els seus fills, sobretot les filles, més que els fills, pues, aprenguessin música i altres arts, no?
Exacte.
Era molt normal.
Fullejant el llibre, ja només de primera vista, un se n'adona que hi ha un treball immens de documentació, tant pel que fa a informació un cop el llegeixes com per fotografies i gravats diversos, sobretot del segle XIX, que imagino que ha estat una tasca complicada. No sé si ens podries dir com de difícil ha estat aconseguir aquest material o la tasca de documentació del llibre.
Bé, jo sabia que la part del segle XX era més fàcil perquè hi ha molta més documentació, molta més fotografia, però per això m'hi centrem molt a buscar la part més desconeguda, que era la del segle XIX, no? Llavors, clar, doncs m'hi tinc que miscuir dins d'arxius, sobretot a l'arxiu històric de la ciutat, i l'arxiu fotogràfic, però sobretot a l'arxiu històric de la ciutat, més que el fotogràfic, però l'arxiu fotogràfic té moltes fotografies, però moltes, gairebé totes, són del segle XX. Alguna era el XIX, però la majoria són del segle
XX. És un tema molt específic, ja no és només la història del segle XIX de Barcelona, sinó que és la història del ball.
Llavors, clar, tens que buscar dins de revistes gràfiques, algunes que n'hi havia, gravats, algun diari, però clar, tens que invertir-se dintre d'aquest món, no? I bueno, he anat trobant i algunes més que no hem col·locat, però vaig poder trobar.
Déu-n'hi-do. No sé si hi ha una troballa que l'ha impactat molt.
Bé, sobretot en aquest segle XIX, la quantitat de societats que hi havia de ball. Per això ni ho sabia ni m'ho esperava. Potser em pensava que hi havia 3 o 4, que potser ens ha sonat més en el temps. Però la quantitat de societats de ball creades específicament per ballar és realment que m'ha impactat. Perquè, clar, jo sabia que hi havia, perquè havia en altres estudis, havia vist que existia molta societat de teatre i aquests grups de teatre pues, també feien ball. Quan era el moment determinat, però societat de ball sola no ho sabia, no? Sabia algunes, com la Paloma, que la societat de la Paloma, per exemple, va donar pas a la construcció de la sala de ball La Paloma al final del segle XIX, i era una societat, clar, de socis, i que van muntar aquesta, van comprar una antiga fundició que hi havia al carrer Tigre Paloma, que després i llavors aquest carrer del Raval van adequar-ho per fer una discoteca, que la van completament canviar per dins, bueno, van fer una discoteca, una sala de festes o una sala de ball seria, no? Una discoteca no. I aquesta fundició era on s'havia construït l'estàtua de Colón, que hi ha al port. Hi ha fotografies que es veu precisament abans del mateix espai amb les estàtues, amb els trossos de l'estàtua que eren de bronze, que després la van col·locar pel 1888 a baix de la Rambla, no? I aquí, pues, a part final de segle, es va construir la Paloma. La Paloma avui en dia està en peu, però tancada per ordre governativa de l'Ajuntament, millor dit, perquè no requereix els problemes de sonoritat apropiat, això amb els mordiners, i com no ha tingut cap ajuda, doncs la tenen parada. Va passar el mateix a les Cibeles, que la sala Cibeles també era una societat del segle XIX que en principi tenia el local que es deia Mendizábal, que actualment es diu Junta del Comerç, el carrer de l'Hospital, entre l'Hospital i Sant Pau, i que d'aquí va passar a fer-se una al carrer Còrsega, a Gràcia, i que darrerament l'han tingut que enderrocar per també problemes de sonoritat, i com això valia molts diners i el propietari no els tenia i no va trobar una subvenció ni va trobar ningú, cap banc que l'ajudés, doncs va tenir que tancar, i actualment s'ho ha quedat l'Ajuntament i ha muntat diverses coses, no? Sembla que alguns pisos de protecció o no sé què o tal.
I si hagués d'escollir una època daurada del ball a Barcelona, amb qui ens quedaria? Té algun període que pensi que aquest és el bo?
Home, ball, durant tot el segle XX es va ballar molt. Ja dic que el segle XIX és tot això que vaig descobrir, però el segle XX és una època bastant important, i jo crec que va durar gairebé fins a l'època de les discoteques, d'una altra manera, que ja més era paral·lel, diríem, a les sales de ball, però sobretot es va ballar molt, fins als anys 60, 70, jo crec que van haver... I als anys 80 encara hi havia moltes discoteques. Ara potser no n'hi ha tantes, ara n'hi ha més sales de concert i el revival d'algunes sales que fan ball, però tot aquest, diríem que venia des del segle final de segle, que fins i tot els teatres, que hi havia el paral·lel, retirava les cadires i sí, quan sí. Acaba les funcions es feia ball, a tots, al Molino, a l'Apolo, a tots. Hi ha altres que al Condal, i després també els embalats, perquè es cremen embalats per les festes, o ja van començar, de fet, d'haver llocs a sales de ball hi havia embalats, i al segle XIX van començar en els solars que havien deixat els convents dins de la ciutat per la desamortització de Mendizábal i tal, doncs es van començar a col·locar els primers embalats, algun de fixa a final del segle també, cap a la plaça Catalunya van d'estar urbanitzada, vull dir que sempre han hagut, i al Passeig de Gràcia, vull dir que...
Ara parlava de les sales de ball, dels sí. concerts, de les discoteques. Ara mateix cap on van aquests espais? Perquè ha canviat molt la cosa en aquest temps.
Bé, actualment ja dic que hi ha sales de concert. Ja si diguem que la discoteca apareix amb la, diríem, amb el món del discogràfic. La indústria discogràfica fa que hagi un canvi global, no? Un canvi de tenir una sala on hi ha un grup musical, una orquestra... Té que tenir un espai molt delimitat pel, diríem, un escenari i després una sala de ball amb més llum, sempre normalment posaven llum, i canviem a partir dels anys 60 amb l'aparició, diríem, de la música pop i de la música discogràfica, que no fan un canvi, no? Llavors es busquen locals que són més foscos, on la gent amb llums especials i tal, es crea una nova, diríem, dinàmica de la discogràfica, sí. I llavors en lloc d'haver un grup musical hi ha discos, això és la discoteca, no? I llavors aquí apareixen moltes discoteques als anys 70, tant a Barcelona com a tot arreu, no? Aquí, per exemple, hi havia la Xic, que va durar bastants anys, i gairebé a tot Catalunya trobaries alguna una discoteca important, unes més, menys. I a Barcelona van haver moltes, no? Algunes emblemàtiques, com el Bocaccio, com el Planeta 2001, com, per exemple, Trocadero, o, per exemple, també l'Estudio 54, sí. Més endavant Up and Down, totes aquestes discoteques van durar gairebé fins als nostres dies, fins a finals, unes al 80, altres al 90, van anar desapareixent. Actualment hem passat de les grans discoteques a les sales de concert, on també es balla, d'una altra manera, però es balla, potser no allò de que primer posaven música ràpida, després la lenta, que dèiem, és que això en un programa, en altres programes que he participat m'han dit, oi, com és que ara ja no es balla lent? Bé, en algunes sales sí que es balla, però clar, normalment a les sales de concert la música que sona és la del xumba xumba o un altre
és
tipus de música.
És molt diferent.
És molt diferent, la gent ha canviat una mica l'aspecte social aquest del ball, que no vol dir que no es balli en altres espais, que ballin gran o gent jove que també vol ballar, no? Doncs aquestes sales, com pot ser la Razzmatazz, després tal vegada avui en dia la més important, o per exemple concerts que es fan a l'Apolo o al Bikini, la sala Jamboree, que fan jazz, continua fent-lo, no? Vull dir que hi ha diverses sales a Barcelona, hi ha més sales, hi ha altres sales més petites que acullen a músics i que a més es pot ballar o es pot prendre alguna cosa o es pot lligar també, no? Perquè una de les funcions del ball també és trobar parella a vegades, no?
Segur que sí.
O lligar o passar-ho bé, no? Vull dir que forma part també de l'oci i de la festa de les persones, no? Vull dir que no solament és la música, és la música el ball, però també és diríem la relació humana entre les persones. Avui en dia pot ser del sexe que vulgui ja, perquè ja, abans normalment era el sexe de l'home i la dona, o del noi i la noia. Ara és, més, dia, és ja. diferent, no? Vull dir que aquí forma part d'això d'aquest món.
I ja no sé si per acabar, no sé si s'atreviria a dir-nos si Barcelona fos un ball, quin creu que seria?
Si Barcelona fos un ball, jo crec que al llarg de la seva vida haurà tingut diversos balls. Jo crec que un temps va ser un tango, perquè a més Barcelona era tangòpolis, o sigui, per alguna cosa seria, no? I aquest tangòpolis, jo crec que Barcelona va tenir un furor molt gran al tango, ballava molt al tango. Posteriorment, pues, pot ser el rock and roll o el swing, podria ser, no?
És una mica de tot, no? Una mica de barreja.
Sí, jo crec que aquests tres balls, el rock and roll, el swing
i el tango.
I el tango. Fins i tot ha hagut el Rico Mambo, no? Barcelona Mambo, que va fer el Pérez Prado, vull dir que a l'època del Mambo també va tenir un cert
seguiment,
no? I bé, actualment el que hi ha bastant a Barcelona és el swing, que és el que balla molta gent, tant a places, a Gràcia, i en una gran plaça, que jo si no la Barceloneta, també es fan setmanalment, i fins i tot en algunes petites, a les sales, per exemple, a l'Apolo, i un dia a la setmana que fan swing. I encara queden discoteques com la... Hi ha balls com el tango, que continuen amb la gent, un cert tipus de gent, però que allí es balla normalment tipus discoteca d'abans, música lenta, música ràpida, vull dir, però clar, diuen és que ja no és la gent, és una gent millor que tenen de 50 o 60 cap amunt, jo crec que més de 60 cap amunt, que va aquesta discoteca, però bé, és una opció. I després hi ha alguna altra, com la No o la Get Back, que els diumenges a la tarda també obren, tipus, en lloc d'obrir la vespre, obren a la tarda, com el tango també, i fan música dels 60, 70 i 80. Vull dir que doncs, tota aquesta música dels Sirex, els Mustangs, tota aquesta gent són en aquestes sales.
Pren nota, Casanovas, eh?
I tant, ja sabem on anar en els caps de setmana.
Exacte, ja sabeu, Barcelona balla des dels salons aristocràtics a les sales de concert. És un llibre escrit per a Ferran Aïsa, que ens ha acompanyat també a Sant Cugat a fons. Gràcies, Ferran.
De res.
I que avui, ja sabeu, aquest vespre a les 8 a la llibreria Exalandria presentarà a aquesta hora. Per tant, teniu una cita per aquest vespre, ja ho sabeu. Senyor Aïsa, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I Marc, fins ara.
Fins ara.
I en uns instants, el repàs de l'actualitat. Fins ara.
Sant Cugat a fons, el magazín.